Doncs mira, avui parlem del Dia Internacional del Piercing Corporal, que això és una cosa relativament moderna, et pots arribar a pensar, però pensa que les arracades ja ve a ser un piercing, per entendre'ns. També és el Dia Internacional de l'Orgull, Dia Mundial de la Fenilcetonúria, però també és el Dia Mundial de l'Arbre. Dia Mundial de l'Arbre, que n'hem de tenir uns quants i que els hauríem d'estar cuidant i molt, eh? A més, avui, segur que ja ho saps, però ja s'ha anunciat que l'actriu Carmen Sevilla va morir ahir als 92 anys i ens deixa doncs, una actriu força important al panorama nacional i, a més, amb una bona faceta com a presentadora. Ho recordem avui, tot i que va ser ahir, abans de començar el programa d'avui. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Estem a la meitat de la setmana, dimecres, avui 28 de juny, fregant ja els 27 graus a la ciutat de Lleida. Ahir ens vam quedar a una màxima de 34 graus i però la mínima d'aquesta nit ha estat lleugerament inferior a la d'ahir, que va ser de 21,2, 20,6. Una altra nit tropical, i en van 3. També vam tenir tempestes ahir, a la tarda, al territori, i es van recollir, per exemple, 58 litres per metre quadrat a Cerler, a la zona de l'Empriu, a 1.900 metres. 40 litres per metre quadrat a Sant Julià de Lòria, Andorra. A la Borda de Sabater, Andorra, també 39 litres per metre quadrat. A Barruera, a la Vall de Boí, 38 litres per metre quadrat. Andorra a la Vella, 32. A l'embassament de Tavascan, 18. 12 a Lins, 10 a Martinet, 9 a Boí, a la cota 2.500, 7 a la Seu d'Urgell o 6 a Estana. Mateix que et deia ahir, escolta, benvinguda sigui aquesta pluja, la que plou a les capçaleres dels rius, a les muntanyes, perquè tal com va baixant per la muntanya va alimentant a tota la vegetació, però a més després acaba fent cap als pantans i d'allí doncs anem augmentant les reserves, afortunadament. Com et deia, 27 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, busquem la previsió meteorològica, pel que queda de dia també de cara a demà, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Said Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida, temperatura sense canvis o un lleuger descens. Arribarem, per exemple, als 35 graus de màxima a Lleida, Ciutat i Balaguer. També a Tàrrega, 32 de màxima a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar, i al Pirineu, nuvolositat d'evolució diurna amb xàfecs i tempestes que podran ser localment fortes, amb acumulacions que poden superar els 20 litres metre quadrat en només una hora. A més, ben variable fluix. Per demà dijous, temperatures amb pocs canvis. Encara 35 graus de màxima tant a Lleida com a Balaguer. 33 a Tàrrega, 30 de màxima a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat, augmentant a cel ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna. Al Pirineu, ja a la tarda, xàfecs i tempestes localment fortes, amb acumulacions que poden superar de 20 a 30 litres per metre quadrat en només una hora. També amb probabilitat que aquestes precipitacions arribin a la resta de forma més dispersa. A més, de nou, ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:24 minuts, pràcticament, darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Aquestes notícies acostumem a explicar-te-les d'alguna cosa que passa lluny, però aquesta no, que ha passat aquí, a casa nostra. I és que la concessionària del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable de Lleida, Aqualia, per entendre'ns, ha patit un atac informàtic de tipus ransomware, és a dir, amb segrest de dades. A l'Infocop Lleida ja t'ho hem explicat alguna vegada. Això passa quan alguna persona de l'empresa ha obert un adjunt amb algun correu electrònic que no havia d'obrir, o ha visitat una plana web que no havia de visitar, o ha punxat un pendrive que no havia de punxar. I després ha executat un arxiu, un fitxer. Segurament l'han enganyat. Apretes, doble clic, entre. Primer no te n'assabentes de res i després Aquests virus del tipus ransomware el que fan és et comencen a encriptar tots els fitxers. Encriptar vol dir que tu els veus però no pots entrar. És a dir, els veus, saps que existeixen, els veus al llistat de fitxers, però no pots ni obrir-los ni fer-los anar. Amb el qual es paralitza tot. Si tens una bona política de còpies de seguretat i les fas cada dia, cada hora pràcticament, doncs cap problema, pares tot el sistema, el neteges tot, recuperes la darrera còpia de seguretat que estigui lliure de virus i igual només hauràs perdut la feina d'una hora, o de 6 hores, o d'un dia. Però si no tens una bona política de còpies de seguretat, doncs el problema pot ser més greu. Normalment aquests atacs es fan per rebre diners, és a dir, l'atacant, el pirata, el que fa és encriptar tot aquests fitxers i a veure i t'ofereix una porta de sortida, és a dir, paga'm uns diners i jo t'envio una clau per poder-los desencriptar. És una mala política acceptar aquestes històries. Primer, no tens cap mena de seguretat de que això sigui així, que et donin una clau i que funcioni. El pagament tu l'has fet i ja ho hauràs perdut. I l'altre és que si pagues una vegada acabaràs pagant-n'hi una altra i una altra. Per tant, ho ha informat la Paeria. Explica que aquest atac ja el van rebre ja fa dies, el 30 de maig, i que a dia d'avui desconeixen encara l'abast total de les dades personals afectades, així com els efectes sobre les mateixes. Per tant, no sabem què passarà en els propers dies. Però vaja, dades compromeses dels usuaris poden ser noms i cognoms, els números d'identitat del DNI, dades de naixement, dades de contacte i dades del número de compte bancari. Quasi res. O sigui, tot absolutament, perquè de les dades mèdiques no les diem a Qualia, no les coneixen, per tant aquestes no. De la resta tot, fixa't, nom, cognom, el número del DNI, dades de contacte, data de naixement i el número del compte bancari. Ull amb aquesta història, que després poden sortir aquí doncs d'altres problemes a nivell personal de filtració de dades que poden ser preocupants. Mira, ens quedem encara a Lleida i parlant ja de l'Ajuntament de Lleida, el nou govern, liderat per Fèlix Larrosa, del PSC, explica que s'estructurarà en 5 grans àrees i tindrà un total de 15 regidories i 5 comissions. La proposta del cartipàs municipal, que Larrosa ha presentat ja, es redueix el nombre de tinències d'alcaldia, que passa de 7 a 4. 7 en teníem fins ara. A part de l'alcalde, 7 tinències d'alcaldia. I també es redueix un 25% el pressupost dels càrrecs electes i un 5% el dels eventuals i els directius.
La meva vocació era que aquest govern no costés ni un cèntim més als governs anteriors. En aquest sentit, els puc adelantar que el govern que començarà a partir del divendres té un cost inferior en un 25% al govern anterior. D'acord? És una dada que la vull significar, perquè és important.
Ja hem dit que el govern tindrà 5 àrees, són 9 regidors del PSC, regidores i regidors, però hi haurà 15 regidories.
La primera gran novetat és que se configure un govern amb 15 regidories. Això vol dir que hi haurà regidors i regidores del grup socialista que assumiran més d'una regidoria. Té tot un sentit lògic, en altres simplement és un tema de capacitats, de talent, no? I d'encaixar els regidors i les regidores allà on se troben més còmodes.
El ple del nou cartipàs municipal se celebrarà aquest divendres 30 de juny i tot sembla indicar que quedarà aprovat. I acabem amb notícies econòmiques. L'Euríbor frega el 4% al juny i toca la seva taxa mensual més important en 15 anys. Per una hipoteca d'un import mitjà de 150.000 euros, a un termini de 25 anys i un Euríbor més un interès de l'1%, la quota puja a 877 euros mensuals. I encara amb notícia econòmica, t'explico que s'estan realitzant les obres amb els fons Next Generation a diferents municipis, unes més avançades que d'altres, i et puc dir que el municipi que més diners ha rebut dels fons Next Generation per nombre d'habitants a la demarcació de Lleida és Rosselló. És el que més diners del fons europeus rep per habitant, amb un total de 3.124 euros per veí. 3.124 euros per veí, això a Rosselló. A la ciutat de Lleida baixem fins a 343 euros per veí. La majoria ja saps on estan gastats. A voreres, més amples, més amples, repintar, bé, evidentment, repintar carrers, perquè les voreres s'han fet més amples, carrils bici, alguns que vas molt bé fins que arriba un punt que desapareix i no va enlloc, i d'altres històries. La major part d'aquests 343 euros per veí, que sàpiguis que te'ls has gastat o te'ls han gastat en fer aquestes històries. Són les nostres notícies econòmiques del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Aquest agost gaudeix amb el festival Arts d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Luz Casal, de Tietz i els Amics de les Arts, Carlos Rivera, Ara Malikian, Rosario, Los Secretos, Víctor Manuel i molts més. Arts d'Estiu a Pineda de Mar. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a artsdestiu.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
L'entrevista Cosmopolita, que encara que estiguem a punt d'entrar al juliol, segueix puntual els dimecres, ara camí cap a la una de la tarda. Cosme, què tal, com estàs?
Bueno, ja veus, aquí, de cantó a cantó, del Teatre Municipal, avui sí, que tinc el concert aquest...
Potser, no et queixaràs que tinc l'estudi fresquet.
Sí, això sí que és veritat. Veus? De veritat que dona bo de vindre a aquesta casa.
O sigui, serem refugi climàtic, també.
També és veritat, sí.
Que no s'ha de fer broma amb aquestes històries, que ja sabeu que l'excés de calor, bueno, com l'excés de tot, però l'excés de calor tampoc és bo per la salut, eh? Vull dir que ull a la gent que estigui delicada de salut, que no surtin en aquestes hores al carrer ja, fins a les...
No, no, bueno, surten
a les 9 del vespre.
No, al vespre han de sortir perquè avui és la revetlla de Sant Pere.
Vale.
Pues perquè demà Sant Pere.
Pues tots cap al carrer.
Demà Sant Pere, sí, demà Sant Pere.
Cosme, a qui coneixem avui?
Bueno, avui coneixem un personatge suficientment important, que per mi és un orgull poder portar. Bueno, com digueu, sembla que avui és el dia de l'orgull gay, també, mira per on ha sortit. Per aquí, no? Sembla que avui és aquest dia. Pues per mi és un orgull que estigui aquí a aquesta casa, no? Una casa que jo penso que també se la creu una mica seva, perquè ha vist la nostra trajectòria durant tota la vida. Qui va ser el nostre director, Salvador Gené, també va ser una persona amb el qual li va demanar moltíssimes coses, perquè, bueno, jo els que no ho coneguin, ara ho sabran qui és. Ell de nom es diu Ximo Companys Climent i és catedràtic d'Història de la Universitat de Lleida, en aquest cas és modernista. També cal dir que ja està des del 2002, això vol dir que és un científic d'aquells conegudíssim, perquè va estar a Barcelona, va treure el número 1 de la seva promoció, això vol dir alguna cosa. Investigador també d'ICREA, és de l'Acadèmia de la Generalitat de Catalunya, també no es dirà perquè va estar a Nàpols ja a Roma, suposo que alguna cosa li haurà quedat de tot això, i director també del Museu del Belles Arts de València. Ximo, benvingut.
Hola, bon dia, bon dia.
Bueno, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt content d'estar amb vosaltres.
No, jo content de que compartir una estoneta amb tu. On vas néixer, per aquells que no ho sàpiguin?
Vaig néixer en un poble de la Safor. La Safor és una comarca del País Valencià que es diu Potries, que no coneix quasi ningú, que fan una festa molt maca de Sant Blai, sí. I hi ha un poble que té 950 habitants, i ahir vaig... Jo dec de ser un dels fills il·lustres del poble.
N'hi ha uns quants, jo sempre dic que n'hi ha uns quants, no? Perquè, per exemple, amb els bisbes, nosaltres ha sigut allò de dir, venga, tots els valencians cap a Lleida, no? Sí. Perquè en Siuranet...
I des de Calixte III, no?
Per això.
Sí.
Aquesta relació que hem tingut, no? És allò de les flors de lis que li van donar als valencians, no?
Sí, n'hi ha una afinitat, diríem, natural o connatural entre Lleida i València. De fet, el diuen, què és de València, què és de Lleida, què és de Tortosa, o sigui, el català.
Pelaé, deu ser Pelaé.
Sí.
Pelaé aquella, no?
Sí.
quan venen aquí, a més, es nota molt, no? Quan el senyor Misbe actual, no? El Salvador Jiménez, o l'anterior, en Joan Piris, que és de Cullera.
Sí, sí.
Jo sempre dic, vostè és de Cullera i jo de Forquilla.
Sí. Molt bé.
Vens cap a Lleida quan?
L'any 1986, eh?
Ja ha plogut.
Ha plogut. O sigui, jo acabo la carrera en la Universitat de Barcelona i immediatament entro a formar part del departament com a professor ajudant i estic 3 anys en Barcelona, però el director de la Universitat de Barcelona, que era Santiago Alcolea, diu, Ximo, en Lleida està tot per fer. Això em va colpir. Està tot per fer, vol dir, està per muntar, per construir. Diu, per què no te'n vas allà? I aquí estic, ja no torno, no marxaré d'aquí, no?
Te trobes molt còmode.
Molt còmode i feliç.
Que la gent té molta estima en aquesta ciutat.
Sí, Lleida és molt bona, molt agraïda.
A més té guardons, déu-n'hi-do, els que tens. Te falta algun o no?
No.
Ho tens tot?
És qüestió de treballar, és qüestió de fer anys i treballar.
A més, has fet equip amb moltíssimes persones. Quan s'ha de fer la història, jo recordo la darrera cosa que vaig compartir va ser que va estar en Joan Josep Busqueta, va estar en Joan Bellmunt, molta gent que van parlar de l'església de Sant Joan. Quan va ser l'aniversari.
En el llibre de Sant Joan vaig modestament col·laborar i després el projecte de les arrels cristianes de Lleida.
Aquest és l'important. Aquest és l'important.
Aquest és memorable en Romà Sol i Carme Torres, que es veien incapacitats en el sentit físic de no poder abarcar tot aquell gran projecte i és avui l'únic bisbat de Catalunya, jo diria d'Espanya, que té una història tan completa i tan ben feta com la que té Lleida.
T'ha donat, a més, això per relacionar-te molt amb l'Església, a la qual has conegut molts sacerdots que t'han tingut d'anar informant de moltes coses que potser tu no arribaves, però que ells t'han donat la pista per poder arribar-hi.
Bueno, jo he tingut un mestre, més que un mestre, un pare, que era mossèn Jesús Tarragona, que ha sigut el delegat de Patrimoni Cultural del Bisbat de temps immemorial, i ho feia d'escolanet d'ell, l'acompanyava, feia de taxi i tal, i això m'ha ajudat a introduir-me en la Lleida profunda del pensament dels capellans i tal, i ha sigut molt enriquidor per mi.
Però això quan estava a la Sagrada Família o com va ser això?
No, ja estava en Sant Llorenç.
Ja estava a Sant Llorenç. I ja havia deixat de ser president dels Amics de la Seu Vella?
Sí.
Ja havia deixat de ser.
Encara era encara vaig ser en ell un parell d'anys que ell era encara president de la...
Sí, perquè era un home que li agradava de tot. Jo quan anava d'expos i anava a Sevilla m'ho trobava, amb tots els capellans de Lleida. Anava a Saragossa m'ho trobava. O sigui, era
molt bondador, sempre la rialla en la boca i col·laborava i el senties molt a gust amb ell.
L'altre dia que estàvem a la Seu, per cert, tenim el Ricard Álvarez, que és membre de la Junta dels Amics de la Seu Vella, el nostre company, i parlaven de mossèn Tarragona. Sempre quedarà petjada d'aquest home, no?
Sí, és inoblidable. És inoblidable perquè és una persona molt bona, molt bondadosa i feia pinya amb tothom, amb creients, amb no creients, amb d'esquerres, de dretes, del mig i dels costats.
Perquè aquí hi ha hagut gent la qual tu te relaciones moltíssim. Has parlat de Carme Sol, Romà Torres, Carme, ara ho diré bé, Romà Sol, Carme Torres, ara sí, Joan Bellmunt, Busqueta, moltíssima gent, Joan Ramon González. Hi ha un grup de persones que tenen una gran il·lusió perquè la història no es perdi. Fins i tot el González deia el de les termes aquestes de Lleida, que és una pena, no?, que això no es tiri endavant, no?
Sí, és allò que diríem els homenots, no?, els homenots cometes, de sensibilitat, de passió, de desig veritable de rescatar tot el que és la història de Lleida i posar-la en solfa en bona lletra, ben il·lustrada i tal. I crec que entre tots estem fent tot el que podem per aquesta ciutat, que, insisteixo, és una gran ciutat, desconeguda per molts, però és una gran ciutat.
Homenots, carrinclons, xurroteros i palos santos. Aquestes són les classificacions, no?
Vale, molt bé.
T'ha agradat aquesta?
Sí, sí.
Les institucions són conscients de tot això? A vegades valoren això o no ho valoren?
Les institucions estan sempre, és la meva modesta opinió, a la reserva. Si no els motives, si no els dones realment motius per sortir de l'estadi de la comoditat, són passius, són molt, molt reservats. Però si tu fas una guia de Lleida, que Lleida no tenia guia des de temps immemorial, des d'una guia d'editorial León que va fer el Frederic Lara Peinado,
sí, Frederic,
fa molts anys, i que té valor, i des d'aquell moment no se n'havia fet cap. Si en fas una, veus que l'alcalde ve a la presentació, que compra 1.000 llibres, que tal, o sigui, és És un tour de força que és la institució que t'ha de demanar i tu tens que insistir i exhortar a la institució perquè també s'hi engresqui i col·labori en projectes veritablement importants.
Ja que has dit llibres, déu-n'hi-do els que has fet.
Bueno, llibres que són importants. És a dir, tu estàs en la universitat i dius com pot ser que estigui en la universitat donant el renaixement italià o el barroc europeu i que no sàpiga res de la meva ciutat? O que no sàpiga res del Pantocràtor de Taüll, d'una manera que es pugui difondre i divulgar per tota la gent d'anar a peu. O sigui, són compromisos que adquireixes perquè moralment creus que fa falta. I quan te'ls fas, les institucions estan al darrere i subvencionen i coadjuven i col·laboren a que estiren endavant el projecte.
I què feies a Nàpoles i a Roma?
Bueno, això de Nàpoles, que jo vaig tindre una beca de la Generalitat quan vaig acabar la carrera, allò que diuen la CIRIT en aquell temps, que vaig estar 5 o 6 mesos en Itàlia i tenia el peu de... pilotava des de Roma, però vaig passar setmanes i mesos en Nàpols i allí hi havia un gran catedràtic, li diuen Giovanni Pervitali, que era un dels millors historiadors de l'art d'Europa, i vaig aprendre molt d'ell. Nàpols té moltes connexions amb la Corona d'Aragó i amb el que és el territori català i lleidatà, i em vaig sentir molt a gust. I Esborja, evidentment, Alfons el Magnànim, era el rei de la Corona d'Aragó i tenia la seu en Castelnuovo, en Nàpols, i em feia il·lusió anar a veure els relleus de l'Aurana, que eren els que representava l'arribada, la conquesta de Nàpols per part d'un monarca nostre, que era Alfons el Magnànim.
Ja que parles d'això, hi ha vegades que la història se disfressa. Depèn de qui escriu, l'escriu a la seva manera, i això no és lícit perquè les properes generacions uniran cada vegada canviant i arribarà un moment que no sé si el nen Jesús era una nena.
Bueno, diuen que cada generació té dret a escriure la seva història. Ara, fa falta honestetat, objectivitat i rigor científic per escriure una història. Tots tenim dret a escriure-la, però no pots inventar la història. Tens que ser rigorós, tens que contrastar les dades i fer una història veritablement creïble i fiable i rigorosa i científica.
Per això sóc un admirador de persones com Joan Bellmunt i aquest tipus de gent que se'n va a les persones i parla amb elles. Aquestes són les que tenen l'habilitat perquè l'han viscut.
I a més, pateja el territori, pateja el país això i va a peu a tots els
llocs. No còpia d'altres llibres.
No, el de Joan Bellmunt és una veritable admiració la que tinc per ell, perquè és una persona molt, molt honesta i molt honrada, i tot el que fa és fet a consciència i verificat i contrastat a peu d'obra.
Que aquest país no ha sigut agraït també amb el Joan Bellmunt, s'ha de reconèixer. A vegades se'n donen compte quan no els tenim, aquestes persones.
No, doncs tens tota la raó. Joan Bellmunt és un gran historiador, és una gran persona i crec que mereix i mereixia molt més del que se li ha donat.
Per què no t'has dedicat a la política i has fet de regidor de Cultura o a treballar a la Generalitat de Catalunya a Cultura?
Bueno, doncs que hauria deixat de ser un historiador. Jo sé que és...
Vale. És incompatible.
Si faig de polític ja s'acaba la història. La història, la intel·lectualitat, el treball rigorós i científic ja s'ha acabat.
Dos preguntes. Ets bon cuiner?
Regular. No molt bo.
La història de la Plet del Cargol és bona?
Sí, molt bona. Molt bona. Sí. Jo no sóc un caragoler d'estos empedernits, però admiro les penyes i tal, i estic molt content de ser de Lleida i
a
formar
més,
part...
Això, València, Lleida i tot això, a més, aquestes festes van, no?
A València fan paelles en caragols.
Sí, clar. Sí. Però el pla, és el pla, no és el cargol bové, és el pla. Ara sí que acabem, Ximo, de veritat que t'agraeixo. Per cert, hi ha una cosa que se va quedar l'altre dia. Tu ets aficionat als moros i cristians?
Aficionat en el sentit d'espectador, perquè sí. En Ontinyent, on tinc la meva germana, vaig contínuament...
Saps que estem agermanats amb Ontinyent?
Sí.
Perquè la cançó, la música que toquen perquè vagin tots junts, és com se diu, no? El Ximo.
Sí, el Ximo.
El Ximo.
Jo un passadoble molt famós.
El Ximo és el més conegut.
Escolta, ara ho fem... Jo volia preguntar-te, tu per què eres periodista?
Perquè...
Perquè no has fet una altra...
Ah, ja m'has fet la pregunta, vas dir que jo te digui que me la faig.
Bueno, sí.
Me la pots fer,
sí, tranquil·lament.
Sí. Per què soc periodista? Bueno, perquè m'agrada, jo sempre ho dic, abans de néixer ja parlava des de la seu de ma mare, no? Ja vaig començar a parlar. Tenia un tiet que em feia llegir La Vanguardia, ben petitet, me sentava als genolls, i jo llegia La Vanguardia ja de petitet, m'ensenyava a llegir, i després llegia L'Heraldo d'Aragón, aquí, que semblava un llençol.
Sí.
I així tenia la combinació, no? Que La Vanguardia en aquell moment ja feia articles en català, no? I llavors, jo de petitet, ja vaig aprendre. Després vaig anar a Parroquia del Carme, als Maristes, i tot això, me van encoratjar, em va dir, no, és que tu t'has dedicat. I Joaquín, ara faré els 50 anys, el proper dia 12 de setembre ho farem a l'Escorxador, i Joaquín Soler Serrano em va dir, no estudie usted, porque usted va detrás del mosquito y no del libro. Será un buen periodista y un buen relaciones públicas.
Pues, molt
no,
bé,
no me va a agradar estudiar mai, pero bueno.
Enhorabona, enhorabona, sí. Cordial.
Déu m'ha donat un micròfon per poder adreçar-me.
Sí, sí. A... Feu una feina importantíssima. Jo dic que cada un ha d'ocupar el lloc que li correspon i ser conseqüent en que, si no fa ell aquesta tasca, no la fa ningú més.
Bueno, entre tots han de compartir per fer una millor societat.
Molt bé.
Jo també t'agraeixo els teus valors cristians, que us tens molts, i això també la nostra societat t'ho ha d'agrair.
Bueno, és que és un valor afegit que no és negatiu. A tots es va bé tindre un ideal i un per què vis. Això ajuda molt.
Cada conferència a l'IREL és un èxit, això ja ho sé jo.
Bueno.
Ja ho sé, ja ho sé. Aquestes són les que compleixen, segur. Gràcies, Ximo, per acompanyar-nos aquí a casa teva, perquè ja sé que li tens molta estima a l'Acadèmia Mariana, a Ràdio Popular, al Diari de Lérida, que sempre has estat al nostre cantó. Moltíssimes gràcies i, gràcies. I molta salut.
Gràcies a vosaltres i moltes gràcies, de bé, de bo.
Pues ja veus.
Molt bé, Cosme.
T'ha encantat aquesta.
Sí, sí, m'agraden molt.
Sí, sí, perquè bueno, aquestes coses a tu t'agraden i veus. I no hi ha el Joan Ramon González, avui ha estat el Ximo, que l'altre dia li feu un reconeixement perquè va ser dels fundadors també, sí, dels Amics de la Cebolla.
Sí, 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 sí. 50 anys ja han fet.
50, guaita. Sembla que era ahir, Bueno, és que anem a la part, Per cert, saps quan se'n té ell?
També, per això no es pregunta. I
tant, ja ho dic jo.
Per preguntar-li si ho pots dir?
I tant, que ho puc dir. Faltaria més, està tot arreu, si vas al seu currículum ho sabràs, té 2 anys més que jo. Ell ara... Cap al 70, hala.
Sí, sí. Bueno, venga, va.
Bueno.
Cosme, una abraçada.
Salutacions.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Ara temps d'arrossos a la nostra cuina de dilluns a divendres. Arròs de conill i caragols, melós de bacallà, bolets i verduretes i de peix de temporada. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Ampli aparcament. Reserves al 973 22 45 98. Dimarts, tancat per descans setmanal.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Juan, tienes mala cara.
Oh, hace días que no duermo. Tengo un montón de deudas.
Tranqui, haz borrón y cuenta nueva.
¿Cómo?
En Borrón y Cuenta Nueva tienes un equipo de profesionales, abogados y economistas que te ayudarán a cancelar las deudas, tanto para personas físicas como para autónomos, avalistas y pymes. Tienen oficinas en toda Cataluña. Visita borronycuentanueva.info y duerme tranquilo.
¡Ah, oh, qué bien! Ahora mismo contacto con ellos.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A punt d'arribar a la una, ens queden les propostes de lectura. És la llibrera del nostre espai, doncs, setmanal dels dimecres, camí cap a la una, a la mateixa hora, amb l'Anabel Ramos. Ella és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, és recomanadora de fils, recomanadora de llibres i estiradora de fils. Si és que era per fer-ho curt ja. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Recomanadora de fils... Bueno, no sé.
És una merceria, no? Pot ser.
Bueno, recomanadora de llibres. Això és un servei propi de l'Anabel, que si no sabeu què heu de llegir, o si no sabeu com començar a llegir, doncs li pregunteu a l'Anabel i ella us farà, bueno, us farà unes propostes, el mateix que fem aquí, però de manera personalitzada. Això, jo no sé si ho podríem començar a explotar, Anabel. O sigui, és la proposta de lectura personalitzada.
Home, si hi ha propostes, jo per mi, escolti, si hi ha això... suggerències, allò de dir, escolta, bueno, m'agradaria que me'n recomanessis...
No, però llavors li has de posar un nom anglès, és la coach. Mira, l'Anabel Ramos és coach de reading, coach de lectura. I llavors ja sembla una mica més, sí. Acompanyament de la teva lectura.
Soc la book coacher.
Això, veus?
Book coacher.
Cada vegada queda millor. I llavors la gent ja diu, això ja és algo serio. Pues és el mateix.
Sí, sí.
Ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. L'Anabel Ramos, encantada de conèixer-vos. Li fa vergonya, però li dieu igual, No, escolta, t'escolto a la ràdio.
No tinc gaire vergonya.
Ja t'has acostumat.
No.
T'has acostumat a la fama, ja.
No, jo no diria tant, però que de vergonya tinc poca, ja no gastava gaire jo.
I estiradora de fils ve perquè quan l'Anabel, que és curiosa, doncs troba algun tema o alguna autora o algun autor que no coneixia però que li agrada, què fa? Comença a estirar el fil.
Comença a estirar el
fil. I a veure què surt allí. Escolta, què ha escrit aquesta persona amb anterioritat? Doncs ve per aquí la història. Bueno, tot això per dir que hola, què tal, que anem directes a la una,
sí.
I que l'Anabel Ramos a la Llibrera't, la setmana passada ja ens va dir que començava un especial de 4 espais, que amb aquests posarem punt i final a la temporada, on podem viatjar llegint, que això està molt bé. La setmana passada vam estar a l'Afganistan, Algèria i a Burundi amb 3 històries molt maques, i avui cap on marxem?
Doncs avui començarem per Egipte. No ens movem de moment del continent africà, i anem a Egipte amb el Naguib Mahfouz, que és, se podria considerar l'escriptor més important de la literatura àrab contemporània. Va néixer l'any 1911, va morir el 2006, i va ser l'únic fins al moment que ha sigut guardonat amb un premi Nobel.
Caram.
Sí, de literatura, de la literatura àrab, en concret. Ha escrit moltíssims llibres, s'ha traduït a moltíssimes llengües, i té molt èxit. La veritat és que escriu molt bé i explica unes històries molt boniques. La que us porto, la proposta que us porto avui és El carreró dels miracles, i el protagonista d'aquesta novel·la és un carreró, El carreró dels miracles, que és un carrer molt humil del Caire. Està ambientada a la dècada de 1940, i representa, doncs, això, la societat egípcia en aquella època. Aquí ens trobem en aquest carrer? Ens trobem a la Amida, que és una noia jove i molt bonica que busca un futur millor. I a causa de la seva bellesa, doncs, captiva diferents homes que la volen conquerir, la volen conquistar. A través d'aquesta història, no?, de com ella es va desenvolupant amb aquests tres personatges que la volen conquerir, ens trobem això amb les imatges que ens descriu el Mahfouz, i com se vivia al Caire en aquella època. Amb aquell carrer i amb aquelles circumstàncies i tal.
O sigui, tornem al mateix de la setmana passada. Paisatges reals,
sí.
Amb situacions històriques, sí. I socials reals, però
sí.
Amb una història...
Amb una història fictícia.
Posada allí, que podria ser real, perquè evidentment està ben integrada. La portada, que l'estic mirant... Home, la fotografia del carreró és sí, és un carreró.
L'edició Bromera, l'editat en Bromera, sí, és un carreró.
Sí, sí.
Sí, sí.
No, a més, saps què passa? Que gairebé el terra i les parets tenen el mateix color.
Sí.
I bueno, ho dic perquè us ho imagineu. És un color taronja terrós, per entendre'ns, sí. més marró, sí. Que taronja, bueno, perquè les construccions en aquest carrer, doncs, estan fetes, doncs, també amb aquest material, i per,
sí.
Tant, es fon tot. Terra, parets, edificis... ombres, etcètera. Bueno, el carreró dels miracles.
El carreró dels miracles. No vaig dir l'altra vegada que les obres estan en català i en castellà. Vull dir, les podeu trobar en els dos idiomes, i aquí també, El carreró del Callejón de los Milagros, del Naguib Mahfouz, en amanía.
Bueno,
és que me costa de dir-ho.
Naguib Mahfouz. Sí. Bueno, busqueu El carreró dels miracles, i si no, cap a la biblioteca pública.
Miracles.
Molt bé. Vinga, cap on anem ara?
Ara anem a Nigèria.
I
vaig a recomanar un llibre d'una autora que ja he recomanat jo abans, perquè m'agrada molt, és una escriptora que m'agrada moltíssim, és una escriptora nigeriana, que es diu Chimamanda Ngozi Adichie, que ha fet un parell o tres ja de converses d'aquestes de TEDx,
ah, sí.
Que parla sobre feminisme, sobre els prejudicis també.
Que això, és un incís,
sí.
Ara, aquestes xerrades que a mi m'encanten, de veritat,
sí.
N'hi ha poques en castellà, però és igual, les podeu veure subtitulades. És una iniciativa que va sortir fa molts anys, que és fer xerrades de durada curta,
sí.
Perquè així anem al gra.
Sí.
I això ho trobo perfecte, perquè les conferències a vegades s'eternitzen i al final no saps ja ni què t'estan dient. No, aquestes són entre entre 12-14 i 18-20 minuts tirant llarg, eh? Mm. Normalment no passen del quart d'hora. Les podeu buscar a internet, això són gratuïtes, eh? TED, amb T, eh? T-E-D.
X.
X són les internacionals,
més...
i les que són així més curtes, n'hi ha en espanyol, evidentment, n'hi ha en català també n'hi ha, en anglès n'hi ha multitud, i de temes variadíssims, mm-hmm. i de persones que donen consells magnífics i que van al gra, repeteixo, uh-huh. perquè són curtes, eh? Busqueu-les.
Doncs, la Chimamanda Ngozi té un parell o tres, i jo la vaig descobrir amb ella amb aquest llibre, precisament, Mig sol groc, i parla sobre la història de Nigèria, bueno, sobre un moment concret de la història de Nigèria. Ella recrea en aquesta novel·la la vida de tres personatges que estan atrapats, doncs, per la història, no, de Nigèria, i a més en el marc d'aquesta guerra. Un jove que es diu Ugbu, que està empleat a la casa d'un professor universitari, Lolana, que és la esposa del professor, que per amor ha abandonat la seva vida a Lagos i ara viu amb ell, i en Richard, que és un jove i tímid anglès que està enamorat de la germana de la Lolana. A través d'aquests tres personatges vivim també la història de la guerra de Nigèria, no? Estem des del començament fins que esclata i les conseqüències que té aquesta guerra. És un llibre molt, molt bonic, està molt ben escrit i us recomano moltíssim. Uh-huh. És una meravella.
Molt bé.
És editat per Fan Books, uh-huh. i la traducció és de la Belolit, que és una traducció magnífica.
Molt bé.
També el trobeu en castellà, eh? Doncs Medio Sol Amarillo.
Hem estat a Egipte, a Nigèria, i ara...
Ara anem a Sud-àfrica. Ah. Aquest llibre ja l'he recomanat, però, bueno, penso que no és tard tornar-lo a recomanar per si algú se'l va perdre o no el va llegir. Se titula Prohibit néixer.
Uh-huh.
Vale? L'autor és Trevor Noah, que és actualment és un presentador de televisió i còmic que viu als Estats Units. Trevor Noah, que és molt punyent amb les seves crítiques i, bueno, és un programa que té a televisió que està molt bé. I ell comença el llibre aquest dient: vaig néixer a Sud-àfrica durant l'apartheid en una família mixta. La meva mare, la Patricia, és negra. El meu pare, en Robert, blanc. Fins aquí tot correcte, oi? Doncs no, perquè resulta que durant l'apartheid estava prohibit tenir relacions sexuals amb algú d'una altra raça. I no cal dir que els meus pares es van saltar la norma. Llavors, aquest naixement seu, uh-huh. no, el naixement del Trevor, doncs té una sèrie de conseqüències tant per la mare com pel pare i fins i tot, clar, evidentment per amb ell,
clar,
també.
Clar, clar, és que sí. Clar, si s'haguessin seguit les normes estrictament...
Ell no hagués nascut.
No hagués existit.
El de fet estava prohibit néixer.
Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, quines situacions. Que ens muntem els éssers humans, eh? Vull dir que això sí. no és un problema del planeta ni res, que això
no,
ens ho muntem nosaltres.
Nosaltres.
Vull dir, només cal tirar una mica enrere la història i trobarem, bueno, casos i situacions i inversemblants, totalment.
Sí. Si teniu ocasió, seguir-ho també a les xarxes, el Trevor Noah.
Però aquest llibre és autobiogràfic.
Sí, sí, autobiogràfic totalment. Sí, sí. I a més està ambientat, doncs, això, en la seva, des del seu naixement fins a la infantesa, quan estava justament a Sud-àfrica enmig de l'apartheid.
I però, o sigui, ell tracta des de abans de que neixi ell...
Bueno, va explicar la història de la seva, de com se van conèixer els seus pares.
Fins aquell ja és adult?
Fins que ja és adult.
Ahà.
Sí, sí.
Anava a preguntar el que sempre pregunto, acaba bé, però no...
Sí, és molt divertit, és un llibre molt divertit.
Això anava a dir, que no sé si és un drama o...
No. Ell és molt irònic, uh-huh. utilitza molt el sarcasme i és còmic també, vull dir, perquè també fa monòlegs de riure, però és una obra molt dura, però és escrita d'una manera molt còmica i te fa riure de la desgràcia pura, saps?
Sí, que a vegades s'ha de tenir art, per fer això.
Sí, sí.
En situacions d'aquestes dures, treure el somriure al lector o a la lectora.
Sí.
Doncs hem viatjat a Egipte, a Nigèria i a Sud-àfrica. Fixa't avui, no, si d'aquí la llibrera i l'agència de viatges estem a un pas de muntar-la.
Sí.
Egipte, Nigèria i Sud-àfrica amb el Carreró dels Miracles, amb el Mig sol groc i amb el Prohibit néixer. Són les propostes de l'Anabel Ramos, que ho tens, com sempre, a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, adeu.
I nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, amb les noves tecnologies, amb el Jaume Sitgell, David Casero, l'Info Cope Lleida, però a més et parlaré de la problemàtica aquesta de la línia d'alta tensió que vol creuar l'Horta de Lleida pel mig.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si te digo que los españoles gastamos de media por persona y año casi 13.000 euros, seguramente no te cuadren las cuentas. Es probable que, si te pones a sumar, al año acabes gastándote mucho más. Sin embargo, es el dato que nos deja hoy el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta de presupuestos familiares. No es más que una estimación, pero nos sirve para valorar cómo va la economía doméstica. Y lo primero que nos llama la atención es que el gasto de los hogares se ha disparado un 8% en un año. Con estas cifras hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que estamos comparando 2021 y 2022, con lo que el efecto de la pandemia todavía se nota. En 2021 el gasto pudo ser inferior porque todavía manteníamos muchísimas restricciones debido al coronavirus. Por ejemplo, ese año se pudo ver reducido el consumo de ocio y hoteles, pero en 2022 ese tipo de gasto aumentó, simplemente porque por fin volvió la normalidad, salimos más, nos movimos más y, en resumen, gastamos más. Un ejemplo, el gasto en transporte subió un 17%, el de ocio y cultura casi un 19% y el de restaurantes y hoteles se disparó un 29%. Bueno, pues son cifras que hablan por sí mismas. Por eso la verdadera comparación se debe de hacer entre años sin la influencia del COVID, 2019 y 2022. Y esa comparación lo que nos dice es que el gasto de los hogares ha superado al que había antes de la pandemia. Esto tampoco es una casualidad. Que gastemos más ahora se debe al final de la pandemia, pero también a la inflación, a la subida de precios que hemos tenido en los últimos meses como consecuencia de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Por ejemplo, en 2019 cada hogar se gastó 9.400 euros para pagar vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En 2022, ese mismo gasto en energía y servicios superó los 10.000 euros. Y eso que todo esto no contemplaba todavía el subidón de los tipos de interés que encareció las hipotecas. Como curiosidad, los hogares que más gastaron fueron los navarros, los madrileños y los vascos, más de 14.000 euros anuales, y los que menos, los de Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura, que no llegan a los 12.000 euros. Pues además de esto, están pasando otras cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hablabas precisamente de Extremadura y el socialista Guillermo Fernández Vara pisa el acelerador y hace coincidir la sesión para su investidura como presidente extremeño con el comienzo de la campaña electoral para las generales del 23J. Será el 5 y 6 de julio, aunque sabe que PSOE y Podemos no suman para obtener la mayoría absoluta y habrá que repetir ese debate de investidura. Con esta maniobra, eso sí, la candidata del Partido Popular, María Guardiola, ve cómo se reduce el tiempo para intentar llegar a una acuerdo de gobierno con Vox. Ahí siguen negociando. Todo esto mientras los españoles empezamos a hacer las maletas para las vacaciones y la DGT lanza su nueva campaña de verano, en esta ocasión centrada en el alcohol y sus consecuencias al volante. Solo el año pasado aumentaron un 7% los accidentes mortales en fin de semana y de noche en los que el conductor pues había bebido demasiado alcohol. Y la actriz Carmen Sevilla será despedida hoy en la más estricta intimidad familiar. Su hijo, Augusto Alguero, agradece agradecido la dedicación y profesionalidad del equipo médico que ha tratado a la actriz, cantante y presentadora de televisión. Y el Papa Francisco ha vuelto a presidir la audiencia general de los miércoles después de su operación abdominal a principios de mes en el Hospital Gemelli de Roma. Esta ha sido la última antes de descansar durante todo el mes de julio, como es ya una tradición. Y Caritas Española acompañó a 2.800.000 personas el año pasado, 1.500.000 dentro de nuestras fronteras y 1.300.000 personas ya fuera, en el extranjero. Son los números que se desprenden de su memoria de actividades, en la que también indica que el dinero destinado a esta ayuda fue de 457 millones de euros, una cifra récord.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sorteado ya el calendario de segunda.
Hace una semana fue el de primera y esta mañana se ha conocido el de segunda división con los tres equipos recién descendidos, Valladolid Español y Elche Santiduque.
La división de plata, Corro, que arrancará el fin de semana del 11, 12 y 13 de agosto, igual que en primera. En su regreso a segunda, el Español de Barcelona debutará visitando a domicilio al Albacete. El Valladolid recibirá en casa al Sporting de Gijón y el Elche hará lo propio en el Martínez Valero con uno de los recién ascendidos, el Racing de Ferrol. Serán 42 jornadas entre el 11 de agosto y el 2 de junio, con dos jornadas intersemanales y un único parón, el de Navidad, que irá del 20 de diciembre al 13 de enero.
Y la España sub-21, que ayer consiguió el primer puesto del grupo con el empate a 2 contra Ucrania, espera rival para cuartos de final. Va a ser el segundo del grupo D con Francia, Italia o Suiza como posibles rivales para el partido del sábado, que se jugará a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, guanyant temperatura ja 29, camí dels 30 graus a la ciutat de Lleida. De totes maneres, ja saps que en aquesta onada de calor la temperatura màxima la vam assolir entre diumenge i dilluns. Després hem anat cada dia un pelet a menys, eh? El qual no vol dir que no faci calor. Aquesta nit hem tornat a tenir nit tropical, la tercera consecutiva, per sobre dels 20 graus, 20.6 de mínima a la ciutat de Lleida. Ahir 34 de màxima, per cert. Busquem aquesta previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, ens espera allí el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, avui dimecres a Lleida, temperatura sense canvis o un lleuger descens. Arribarem, per exemple, als 35 graus de màxima a Lleida, Ciutat i Balaguer. També a Tàrrega, 32 de màxima a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar, i al Pirineu, nuvolositat d'evolució diurna amb xàfecs i tempestes que podran ser localment fortes, amb acumulacions que poden superar els 20 litres metre quadrat en només una hora. A més, ben variable fluix. Per demà dijous, temperatures amb pocs canvis. Encara 35 graus de màxima tant a Lleida com a Balaguer. 33 a Tàrrega, 30 de màxima a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat, augmentant a ser ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna. Al Pirineu, ja a la tarda, xàfecs i tempestes localment fortes, amb acumulacions que poden superar de 20 a 30 litres per metre quadrat en només una hora. També amb probabilitat que aquestes precipitacions arribin a la resta de forma més dispersa. A més, de nou, ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said.
Lleida. Estàs informat.
I d'aquest tema en vam parlar, de fet fa moltes setmanes, eh, que en parlem, i mesos i anys, quasi bé diria, del tema de com hem de fer anar l'energia i d'on l'hem de treure. De fet, tot el tema del canvi climàtic i tota aquesta història va lligat d'una o altra manera. Quin és el model energètic que tenim com a societat, d'on la traiem, què suposa fer anar una energia o una altra, i ara, a poc, a les dolentes, després del canvi climàtic i tota aquesta història, ens hem adonat que cremar petroli no era una bona idea. I per això, doncs, hem de buscar alternatives, que afortunadament hi són, energia fotovoltaica o energia eòlica. Ahir a la tertúlia dels polítics en parlàvem, perquè ara t'estic parlant d'àmbit planetari, si vols, però baixem cap a casa nostra, i en l'àmbit local, doncs hem de buscar també com bastir d'energia a tota la població i que això no tingui un impacte a nivell, doncs, de canvi climàtic, d'ecologia, però a més també que no tingui un impacte al dia a dia de la gent que treballa, de la gent que viu en unes zones. Parlàvem de que és molt bonic això de inventar-te un, jo que sé, una zona extremadament gran. De fet, el major lloc on volen posar plaques solars de Catalunya, de moment el tindrem a la zona de Lleida. Estem parlant d'una extensió de 600 camps de futbol i jo no sé si aquest és el model de ficar-ho tot concentrat en un lloc o no. Però és que després l'altre problema és, perquè clar, l'electricitat l'haurem de transportar, s'ha de portar d'un lloc a l'altre. I com que ja resulta que no tenim clar ni com posar els panells solars, molt menys el per on l'hem de fer anar. I aquesta és una problemàtica que afecta directament a l'Horta de Lleida i, per exemple, també al barri de Magranes. Mira, està amb nosaltres avui el David Poca, és vicepresident de l'Associació de Veïns de Torres Grealó i de Quatre Pilans i també membre de la plataforma Lleida contra la Mat. Una plataforma, per cert, que va presentar als serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural un total de 526 al·legacions en paper, més 400 telemàtiques. Estem parlant de prop del miler d'adhesions que no volen que es trinxi l'Horta de Lleida. David, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, que hem de canviar de model energètic, suposo que això és una cosa que tots ja, en aquestes alçades, ho tenim clar. Vull dir, això no, vosaltres no ho discutiu.
Nosaltres en cap moment ho discutim, al contrari. Vull dir, nosaltres tenim molt clar que s'ha de canviar de model energètic, l'únic que demanem és que es faci amb coneixement.
Clar. Podem fer parcs eòlics, podem parlar de l'energia hidràulica, podem parlar de la fotovoltaica, és a dir, el debat no està aquí, està en el model i com fer-ho, com implementar-ho al territori, si amb grans punts i després distribuir-ho o més localment, amb petits punts i que la distribució no sigui un problema. Anem a centrar-nos en un problema molt concret, que és el tema de la línia de molt alta tensió que pretén creuar l'Horta de Lleida i passar cap al tema de Magranès. Vosaltres creieu que això es pot fer d'una altra manera, evidentment?
I tant, i tant. Creiem que la solució és ben fàcil i no té per què afectar greument el que és tota l'Horta de Lleida, inclús part de la ciutat de Lleida.
Perquè, hores d'ara, el departament... què és el que proposa? O sigui, és a dir, perquè vosaltres al·legueu sobre un projecte. Aquest projecte què vol fer?
Clar, aquest projecte vol fer una línia elèctrica de pràcticament 21 quilòmetres que porti l'energia d'aquests parcs solars d'Alcarràs fins a la subestació de Magranès.
Ahà. Evidentment ha de passar pel mig de l'Horta.
Evidentment.
I això està clar el recorregut que vol fer? S'ha tingut en compte camins?
Aquí el que nosaltres veiem és que s'ha tingut en compte la protecció de la flora, de la fauna, s'ha tingut en compte els possibles jaciments arqueològics i en cap moment s'han tingut en compte les persones, que creiem que és el més important. Nosaltres estem totalment a favor que es protegeixi, evidentment, el medi ambient, clar, però creiem que també s'haurien de protegir les persones. Clar, nosaltres, hi ha molts veïns que tenen, se'ls vol col·locar una línia elèctrica a 5 metres de l'habitació de la canalla. Déu com meu. Entendràs, no estan pas gens tranquils.
Clar. Suposo que vosaltres heu fet al·legacions perquè us ha tocat estudiar el tema sense voler, però us ha tocat informar-nos del tema i treballar-hi i proposar, suposo, alguna alternativa que suposo
sí,
que existeix.
I tant. Nosaltres el que tenim molt clar és que Red Eléctrica Espanyola al seu dia va fer un error garrafal en tot plegat, ja que hi ha una subestació de a Montagut, amb una enorme línia elèctrica que podria assumir tota l'energia que generarien aquests parcs solars. D'aquesta manera ho canalitzaríem cap a la xarxa i no tindríem que fer unes infraestructures que ens afecten tan greument al que és Lleida. A Lleida ja ens arriben línies d'alta tensió. Són línies que han d'estar previst ampliar-les. Per tant, el que no entenem és la necessitat de fer aquesta nova línia, una línia que... és una empresa particular, que és un interès particular, que destrossarà bona part de l'Horta, que crearà una nova afectació a Magraners quan ja va molts anys de lluita per aconseguir treure les línies elèctriques de Magraners. Per tant, veiem que tot plegat és un sense sentit, que tenen la solució, que la tenen ben a prop i que inclús és més econòmica. El que passa és que tots els implicats s'han de posar a treballar seriosament. El que no pot ser és que Generalitat es posi en banda, Relació Elèctrica tampoc no digui res i, com sempre, rebem els mateixos. L'Horta de Lleida, que ja prou afectats estem de prou projectes.
O sigui, a veure si ho entenc. Vosaltres proposeu, que és estrany que no ho hagin vist, però proposeu una alternativa que acabe donant el mateix servei i a sobre és més econòmica.
Exacte, exacte.
Ara jo et pregunto, i perquè això no ho han vist els que teòricament han d'estar gestionant totes aquestes infraestructures? Bé, que no ho entenc, aquestes històries.
Perquè no, nosaltres, la nostra sorpresa és que la Red Elèctrica Espanyola no tenia ni ben inventariada aquesta línia, que ens sembla totalment sorprenent.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, ens han ensenyat planos i no tenim ubicada ni correctament la subestació de Montagut. Subestació que casualment està al vell mig d'aquests parcs, que a més estan en una tramitació del tot irregular.
Ja. Doncs déu-n'hi-do, escolta, espero que els hagueu mostrat la llum. Ja em perdonaràs que facin aquest joc de paraules, però la veritat és que no té cap mena de sentit duplicar una infraestructura quan a més et pot sortir més econòmica, així és que...
Correcte.
I ja t'estalvis tots els problemes de l'Horta, de la gent, camins, etc. Déu-n'hi-do.
Bé, aquí el que està clar és que Red Elèctrica Espanyola tira pilotes fora i el que no vol assumir costos, però Red Elèctrica Espanyola no deixa de ser una empresa pública i, per tant, crec que ha de favorir l'interès general, no el seu interès particular. I si hi ha unes empreses privades que assumeixin els costos de la manera que sigui, però no podem sempre rebre els mateixos de manera totalment gratuïta i innecessària.
Clar.
Nosaltres ja tenim una línia d'alta tensió que ens passa ben a prop de casa, una línia que es vol doblar la potència. Al final és que tindrem una xarxa de línies elèctriques que serà insufrible a Lleida si no tenim una mica d'esme, si no s'acota una mica el tema. I el que no pot ser és que la Generalitat doni màniga ampla, perquè ara ens podem saltar totes les lleis perquè necessitem sí o sí parcs solars i ens sembla bé que anem de pressa, però clar, aquí ens trobem amb un gran parc que s'ha fraccionat, que no li correspon a la tramitació a la Generalitat de Catalunya, però que està fent la tramitació a la Generalitat. Però, senyors, ja que volen assumir el que no els hi toqui, procurem que es facin les coses ben fetes.
No, a més, s'ha de fer ben fet des del principi, si no després, tirar enrere costa molt,
Evidentment.
Us han dit alguna cosa des del Departament d'Acció Climàtica?
Des del Departament d'Acció Climàtica no ens han dit absolutament res. Vull dir, fa dies que esperem una reunió i creiem que, però de l'interès general, seria bo que es posessin una mica les piles en aquest aspecte i ens comencéssim a moure tots plegats. Perquè, clar, nosaltres, a part dels contactes que hem tingut amb el grup socialista i el Partit Popular de Lleida, ningú més ens ha dit absolutament res.
No.
I creiem que farà que moltes persones demostre el miler d'al·legacions que s'han presentat en total amb aquest projecte, vol dir que hi ha una preocupació important per part de la població. Per tant, els estaments implicats crec que s'haurien de posar una mica de les piles.
Doncs seguirem el tema, a veure si tenim sort i desperten i busquen i troben aquesta solució més ràpida. Hem parlat amb el David Poca, és vicepresident de l'Associació de Veïns Torres Grealó, Quatre Pilans i membre de la plataforma Lleida contra l'AMAT. David, gràcies per estar amb nosaltres. A veure si us contesten aviat.
A vosaltres.
Doncs ja ho veieu, aquesta és la realitat. Aquí, escolta, t'has d'acabar movent tu, fer la feina dels que cobren per fer aquesta feina i creuar els dits i tocar fusta perquè els hi entri bé i diguin, ah sí, escolta, mira, teniu raó, no ens havíem fixat. Que no abunde tampoc en aquest país assumir que no saps una cosa o que un altre en sap més que tu. No és una cosa que ens acabi agradant. Per tant, anem a veure si aquesta vegada entren en raó. La veritat és que la solució és ben clara. En vam parlar ahir a la tertúlia de polítics i avui hem parlat amb el vicepresident i veurem com va evolucionant aquesta història. Et recordo també que La concessionària del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable a Lleida, el grup FCC Aqualia, ha patit un atac informàtic de tipus ransomware, és a dir, amb segrest de dades. Ho han informat des de la Paeria de Lleida en un comunicat en què expliquen que Aqualia va detectar i comunicar l'atac el 30 de maig passat i que a dia d'avui es desconeix l'abast total de les dades personals afectades, així com els efectes sobre les mateixes. Per raons de prudència, s'ha considerat el pitjor escenari i l'empresa ha assenyalat que entre les informacions compromeses hi ha, ni més ni menys, que noms i cognoms dels clients, els seus números de documents d'identitat, les dates de naixement, dades de contacte i dades del número del compte bancari. Què podem fer? No podem fer res. Sí, bàsicament t'ho explico perquè et preocupis i que no puguis fer res. Perquè és que és així. No podem fer res els afectats, absolutament res. No sabem si les nostres dades han estat compromeses, perquè Aqualia encara no ha aconseguit saber que s'han pogut copiar i que no. No sabem si han format part d'un paquet de dades que a la internet, a la internet, diguéssim, menys visible o menys legal, s'han venut, perquè ja saps que el negoci de vendre dades és altíssim. No sabem res. Per tant, t'ho explico, et preocupes, però no pots fer res. És així. Però això passa, està a l'ordre del dia, per desgràcia, però passa més vegades de les que ens pensem. Va, fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies, ja saps, amb Jaume Sitja i David Casero al Info Cope Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra, papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja és el moment en el que parlem de les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, què tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs vinga, que ja estem en ple estiu i la caloreta fa acte de presència. No sé com teniu la caloreta vosaltres, però doncs les temperatures pugen. I direu, què té això que veure amb les noves tecnologies?
Això.
Doncs res. Però segur que esteu pensant en anar de vacances. Eh que sí? Aquí comencem el juliol i segur que estem ja planificant. I si anem de vacances, la calor apreta. I què passa amb el nostre smartphone quan s'acalenta? Què tenim de fer? Se para.
Què tenim de fer? Parar-lo.
Doncs,
refredar-lo.
Deixar-lo en casa, ir de vacances.
Doncs com podem protegir el nostre smartphone de la calor? Doncs vinga, va, perquè aquestes són el primer menú o la primera recomanació o el primer tema que tractarem avui a la Tertúlia Freak, doncs recomanacions per la calor. Més coses, Google Drive deixa de funcionar en versions antigues del Windows. Meta treu serveis de jocs per subscripció amb el Meta Quest Plus. Parlarem també tot plegat. I una de Freak, Nike presenta la seva jaqueta que s'obre automàticament quan sues. Aquesta és bona,
Esto es lo que no salió en Regreso al Futuro. Salieron las zapatillas, pero no la jaqueta.
Doncs vinga, va, que aquesta setmana en l'apartat de concepte bàsic tecnològic parlarem de què és el SAI. Què és un SAI?
Ah, són, o sigui, aquestes... passem del NAS al SAI.
Al SAI.
Ja, bueno. Bé, bé.
No és cap...
SAI o 7. Lo siento, siento por el chiste tan malo, pero...
Vinga, va, bueno, tío, algo tinc de fer aquí, ja sabeu que som una mica frics. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia fic. I per començar, això sí, no volem perdre aquestes males costums que tenim i sempre tenim aquest bon moment pel record on en David ens explica l'efemèride del dia. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues fijaros, hoy nos vamos a ir a un sitio muy cerca o a una fecha, como siempre decimos, un poquito cercana, ya que el 28 de junio del 2005, nada más, que se lanzó al mercado la primera versión del sistema operativo Android.
¡Ostras! ¿Al 2005?
Sí, señor. 18 añitos. Cumple su mayoría de edad. Ya están cumpliendo su mayoría de edad, ya que este 28 de junio se lanza al mercado desarrollado.
¿No va a ser posterior al iPhone?
No, mister. El iPhone sí, va a ser posterior. Lo que pasa es que el iPhone salió en 2004 en Estados Unidos y 2005-2006 en Europa. Aquí no lo tastem, no, es más, la primera versión de iPhone no la tuvimos aquí. De ahí tu pequeño déjà vu. Aquí empezamos con el 3G ya a comercializar.
Sí, el primer iPhone.
No se comercializó.
Pero después de que teléfono, aquí van vindre todos los que es
El sistema operativo Android, como es de Google, además es el sistema operativo que presentaron, que se presentó y que se lanzó al mercado en esta fecha con los primeros equipos o por así decir, el primer smartphone y bueno, hasta donde Android se ha desarrollado y lo que lo ha hecho especial, ¿no? Desde el minuto uno cuando se abrió, ya se abrió para todos los programadores, código descargable y totalmente abierto de Google, lo que hizo que, bueno, pues su integración en todos los sistemas fuera, bueno, pues como Windows en su día con todos los equipos que se fabricaban en China, bueno, pues el que se empezó a popularizar dentro del mundo de los smartphones, que es que de veras solo llevamos desde el año 2005 en el mundo de los smartphones, es decir, por así decir, a día de hoy todos estamos cumpliendo la mayoría de edad en tener un smartphone en la mano.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2005 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ja veieu que aquí toca fer culturilla, perquè uns pensàvem que era després, però no, era abans, no? Era el 2005. Sí. Doncs vinga, que per això és bona aquesta culturilla i també és bona aquesta culturilla perquè ara toquen els...
Conceptes bàsics.
Molt bé, Ricard, conceptes bàsics. I avui en el concepte bàsic tecnològic explicarem què és un SAI.
Un servicio de alimentación ininterrumpida.
Molt bé.
S-A-I.
Bueno, aquesta segurament que molts la sabíeu, perquè ja fa molts anys que porten el dia a dia, però bueno, com a concepte bàsic, doncs és important a qualsevol sistema informàtic tenir-ne un, no?
Sí, por supuesto, SAIs, por supuesto, para servidores, es decir, servicio de alimentación, al final es una cajita con unas baterías más grandes, más pequeñas, más baterías, menos baterías, las cuales están conectadas a la red eléctrica y se mantienen siempre cargadas. Ojo, un SAI no es para que el sistema no se vaya toda la luz y el sistema siga funcionando. Es para que siga encendido y nos dé tiempo a apagar correctamente y a cerrar todas las aplicaciones.
Correcto.
Es decir, no es para que, como tengo el SAI, no es un generador, con lo cual...
Seguimos.
Aunque no tenga conexión a internet, porque se ha caído todo, no. Es decir, un SAI, el uso correcto del SAI es para poder apagar los sistemas con seguridad, que no tengan un corte de corriente.
Sí,
es decir, cierro todas las aplicaciones, guardo todos los documentos, lo cierro todo y le doy a apagar.
Porque ya sabemos qué pasa amb las bases de dades, cuando se apaguen interrumpidamente, que mucha de la información que hemos grabado, doncs llavors no
perderemos, se quedará corrompida, no podremos volver a abrir esos documentos. Entonces es tan importante el poder hacerlo, como no, en los servidores y que a los técnicos les dé tiempo a hacer un apagado correcto, una suspensión correcta del sistema, o incluso si lo tienen replicado que puedan enviarlo a otro sistema, y las máquinas, una a una, que tendrán su maquinita pequeñita, su batería pequeñita debajo, nos dé tiempo a guardar todos los documentos, guardar todo el trabajo, apagar y decir, a esperar a que venga la luz.
Vale, apujem una miqueta al nivell. Venga, va. Hi ha tres tipus de SAI.
Venga, Ricard, por venga. Favor, que me van a dejar.
Que yo, no, que yo
me van a dejar sin voz, ya.
Lo estoy siguiendo con mucho... O sea, que estoy prenent apunts. ¿Cómo ya tres tipos de eso?
Ya tres, sí, sí.
Ah, bueno, sí, ya. El inline, el online y...
Y el offline.
Y el offline. Mai has sabut ben bé... Què és?
Mira, bueno, ho sé perquè m'hi va preparat. Aquesta me l'he preparat, si voleu. L'offline és senzillament marxar la llum i entra el SAI. Vale? No hi ha protecció de la fluctuació de corrent. Vale.
Es decir, es la batería pequeñita que tenemos conectada al ordenador y el ordenador está conectado siempre a esa batería pequeñita y esa batería pequeñita a la red. Es decir, realmente el ordenador siempre se está alimentando de esa batería que está conectada.
No, aquesta seria l'online.
El online. Ah, que estamos hablando del offline. Ah,
el offline.
Digo, el online.
El offline. El offline.
A ver, un moment, torna a començar.
Offline.
Offline.
Offline. L'ordinador està connectat a la xarxa. Marxa la xarxa i commute lo que és la bateria. Vale?
Vale. Que ho fa d'una manera tan ràpida que els aparells no ho noten, no?
Correcte. El inline, vale? A més, aquest porta un filtre per filtrar els pics de tensió i així estabilitza sempre la tensió. Aquest seria el inline o interactiva. Vale.
Però aquí l'equip està connectat ja al SAI.
Al SAI estan tots, que passa que el commutador està a l'apartat de xarxa, però l'apartat de xarxa porta el filtre per la fluctuació de corrent.
I l'online?
I l'online, la bateria i la xarxa van en paral·lel i sempre estan connectats permanentment. ¿Vale? El sistema es más sofisticado y aquest sería el online.
Que es ese aparatito pequeñito que vemos al lado de los ordenadores.
Pequeñito o grande, depende de la capacitat que le demos, perquè depende de la capacitat de la bateria, depende de les hores, dels elements també que vull que m'aguantin amb llum i el corrent al darrere quan l'electricitat no arriba. Deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí.
Bueno, si viviu en una zona en la que teniu algun apagó, algun microtall, alguna història, de veritat, el que és ordinadors i aparells electrònics, fiqueu-li un SAI adaptat a la capacitat, però fiqueu-li un SAI que us estalviareu mals de caps, de veritat.
És molt recomanable.
Yo para los usuarios me quedo con el principio, que es lo que más he visto por mi experiencia. Que no sigan trabajando.
Sí,
se
claro.
Va la luz, que apaguen y que cierren todo sí, y que sí, guarden sí, los documentos, sí, sí. Porque es para eso el SAI. Sí, sí.
Correcte. Doncs ja ho veieu, que si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis, molt friquis, molt tequis, estem en antena. I ara comença...
La tertúlia fric.
Doncs vinga, que ja portem una setmana on les temperatures comencen a ser habituals d'estiu. Però què passa amb els nostres dispositius? Es poden deixar exposats al sol? O dins del cotxe amb aquestes temperatures tan altes que agafen?
Mira, Saps quin és el problema de... Parlem de telèfons mòbils, si voleu, però
sí,
és extrapolable
sí.
A qualsevol aparell electrònic
sí,
que porti bateria. El gran problema és que la bateria és un element que és molt sensible a la temperatura. És a dir, no li va bé. No li va bé.
Ni el frío ni el calor.
No, ni el frío ni la calor. Però ara a l'estiu, sobretot el tema de la calor. Per tant, si els nostres aparells s'escalfen massa... La bateria es degradarà, vol dir que es farà malbé abans d'hora, que ens durarà menys, que la seva capacitat màxima serà inferior, etc, etc. Però és que a més a més, si al final agafa una temperatura ja massa alta, la electrònica de l'aparell ja sí que et surt l'avís de deixi de frenar aquest aparell, que es refredi una mica. Per tant, ni deixar-lo al cotxe, ni a la guantera del cotxe, ni portar-lo a la platja, que escolta, que puguem anar a la platja sense el mòbil, que no passa res, o almenys de tenir-lo tancat o protegit a la bossa, que no li toqui el sol directament, etcètera, etcètera, tot això per protegir l'electrònica i sobretot perquè duri la bateria, sobretot.
¿Qué más tenemos de fe o qué pueden hacer más, David?
Porque... Bueno, pues fijaros ahora mismo, ojito si lo llevamos en el coche cargando y que le esté dando el sol
también.
Que entre por la ventana, porque ya, es decir, al final esta carga emite calor y más el calor y la temperatura, pues nos saldrá ese triangulito de si ha excedido la temperatura o el termómetro y el teléfono dejará de funcionar. Otra de ellas es quitarle la funda. Porque, bueno, pues llevamos fundas, sí. Las cuales nos protegen bastante.
Fundas con la
ribete, exacto.
Sí, sí, sí. Entonces, tapem el refrigerador.
Exacto.
Que habitualment sol ser el que és la, la contraportada o la part de darrere del mòbil.
No te dejes el coche, o sea, el teléfono en el coche, porque tal. Luego el tema también de la reproducción de vídeos 4K o juegos bastante potentes, los cuales, bueno, pues también hace que se caliente
toda la potencia del procesador.
Exacto, entonces el procesador tal, con lo cual, y bueno, y hay una que es la menos práctica, pero la que más funciona, que es que dejes de utilizar el móvil, que lo apagues y lo guardes en un sitio que no haga calor.
Y un altre consell molt important. Quan està així de calent o s'ha parat, que a vegades te diu he deixat de funcionar per altres temperatures, sobretot no el posis a la nevera per refredar-lo.
No. Que hi ha algú que per anar ràpid, escolta, el poso a la nevera. No.
Sí, no,
que podem fer un descalabro.
Ui, no havia caído en eso. ¿En serio? ¿Hay gente que lo pone en la nevera?
Hombre, claro, si te sale el cartel te dice por altres temperatures.
S'està calent, què fas? A refredar-lo.
Claro. No, l'heu de parar i tranquils.
Esto es como si un vaso caliente le pones agua fría, pum, explota, ¿no? Pues el cristal y al final de los contadores...
Bueno, y condensacions o històries dins de l'aparell. Però de veritat, i sobretot si el carreguem, el telèfon s'escalfarà, com deia el David. I si fem una càrrega ràpida des d'aquestes, que escolta, cada cop ho volem més ràpid, és més potent i més s'escalfarà. Si el carreguem, no el fem anar, perquè llavors ja s'escalfa el doble, el de fer-lo anar i el de carregar. Per tant, una mica de previsió. I deixar-lo de fer anar de tant en quant tampoc no és una mala idea.
Mm-hmm. Doncs vinga, va, som-hi. Passem al següent tema, perquè ja fa unes setmanes que Google està actualitzant els seus serveis. Fa uns dies vam comentar lo dels àlbums de fitxers, que ja ho traurien. Doncs aquesta setmana Google Drive deixa de funcionar amb les versions antigues de Windows. Què podem fer per solventar-ho?
Bueno, pues pasarte a Windows 10 o Windows 11, es decir, así de claro. El tema es que todo
sí, pero
esto...
moltes vegades no podem canviar de sistema operatiu.
Pero mirar, este...
¿Y per què ho fa tot això? ¿Per complicar-nos la vida?
No.
Obsolescència programada.
No.
Tampoco.
No, porque lo que ha avanzado en todo
esto... un programa de estos,
sí, en lo que han avanzado todo esto es en toda la parte de protocolos de seguridad. Ha pasado con los correos electrónicos, ha pasado con un montón de cosas a la hora de compartir todos estos documentos y que estos documentos sean colaborativos. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos jugando con versiones de Windows 2008 y Windows 2010, donde no solo la parte de Google, sino también la parte de Windows, se han adaptado a nuevos modelos de seguridad y de encriptación. Y esos modelos antiguos no se pueden adaptar ni se pueden actualizar a los sistemas de seguridad nuevos, porque al final estamos compartiendo datos en una nube medio privada, que es de alguien pero que utilizamos a nuestra forma privada, y en la cual cada vez es un método más colaborativo, que de eso hablamos durante todos estos programas, ¿no? El poder compartir estos documentos y a tiempo real y con seguridad. Bueno, pues ya está, es que un Windows 8 o Windows 8.1 fuera, es decir, es una tecnología de hace 10 años de antigüedad.
La semana
el XP también, ¿eh? Sí, el Windows XP también lo vamos a jubilando ya.
Pero es que son sistemas que no tienen soporte por Windows ya.
Pero va también el Windows XP.
Ya, ¿verdad? Pero es que no tienen soporte por Windows. O escuchar...
pero ya ordenadores con Windows XP funcionan.
No sé si seguirá, lo tengo que buscar, no sé si seguirá, pero Banco de Escocia cuando quitaron Windows XP lo que hizo fue contratar a ingenieros de Microsoft, meterlos en su plantilla para mantener el sistema para los cajeros electrónicos.
Sí,
es decir, Windows no me va a dar soporte, contrato gente de Microsoft...
Que me lo gana medio. Y
para que me hagan soporte.
Para que sea mi propio soporte de seguridad. Porque, sí, claro, porque le salía en aquel entonces más barato que cambiar todo el sistema operativo de sus cajeros. Ojo,
bueno, Pero això ho dic, vull dir, ens en riem, però...
A veure, hay de todo.
Que parlem de sistemes vegades... operatius del 2010, que sembla aquí mateix, estem parlant de fa 13 anys.
Sí, però moltes vegades no és senzillament canviar el sistema operatiu del caixer, sinó és que el caixer té interactuar amb els sistemes interns.
Sí, clar, i s'ha d'entendre.
I si tu canvies la versió del caixer, igual no pot interactuar amb els sistemes interns, i per aquest és el tema. I clar, canviar els sistemes interns no és canviar el sistema operatiu dels caixers.
No.
Va? Clar, que moltes vegades tenim de saber... És tot una cadena. Vinga, va. Pues bueno, Google ha començat a fer neteja amb la seva cadena, cada dia està actualitzant coses, i de Google passem a Meta, que continua provant nous models de negoci. En aquest cas, bueno, ja sabeu que està molt, molt involucrat amb tot el tema del metavers, doncs aquesta setmana aposta per a serveis de jocs de subscripció amb el sistema Meta Quest Plus.
Jo és que
es vol fer aquí un forat al sector del videojoc?
Esta noticia es la que viene de la reacción inmediata a la Worldwide Developer de Apple, es decir, a la conferencia de Apple, donde presentó las gafas. Es decir, vamos a ver, señores, en ese momento imagino saltaron todas las alarmas en Meta. Dijeron, señores, tenemos que estar ahí dentro. Somos las redes sociales y tenemos que estar ahí dentro. ¿Cuál es el negocio número uno y el primer negocio de consumo dentro de lo nuestro? Los juegos. Ya sabemos que el videojuego es lo que más sigue facturando anualmente, año tras año, desde que se inventó la tecnología, ¿vale? Entonces, vamos a coger los juegos, vamos a coger la parte de Meta que ya la hemos creado y vamos a hacer que todo el juego de realidad virtual seamos los primeros en estar ahí para asociarnos y estar con las gafas de Apple, e imagino que el resto de fabricantes y tal que están intentando
copiar
sacar,
las gafas
intentando
de
sacar
Apple.
Algo similar, con lo cual el tema es que ellos lo que han dicho, ey, vamos a entrar a través del mundo de videojuegos.
No fem mulleres, pero sí fem continguts per les ulleres.
Han cogido todo lo que está hoy día, el pago por uso, los juegos, la parte de realidad virtual, la parte de tener estrenos de videojuegos cada mes, es decir, ya son como una plataforma de producción de televisión, ya no que tengas el juego pepino de nombre al que juegue la mayoría de gente, sino que además vayas teniendo títulos nuevos a través de suscripción y con VR. Entonces, yo creo que ha sido, bueno, pues el giro o la apuesta para mantener ese MetaQuest, que lo van a llamar MetaQuest Plus, ¿vale? De videojuegos y del mundo de realidad virtual, donde Meta pues quiere estar cuando se desarrolla.
Vol estar present aquí també en aquest segment.
Sí, sí, ha sido, bueno, reunión rápida y venga, todos para allá, pues todos para allá.
Venga, acabem amb la de Regreso al Futuro.
Bueno, Regreso al Futuro no, el futur ja és aquí, no? El futur ja és aquí. Venga, va, que aquesta sí que m'agrada. I sobretot el que m'agradaria és provar-la, perquè Nike presenta la seva jaqueta que si està suat, pues automàticament s'obre, automàticament... perquè
circuli l'aire.
Perquè circuli l'aire i així ens refrigirem. No us
David,
agane...
David sí, Casero.
Al principi, quan la vi, digo, a ver, voy a ir lleno de ventiladores y lo mismo vuelo y tal.
No. Sensor d'humitat i temperatura i vinga.
I s'obren aquí unes obertures, no?
Com unes aletes, sí. Però bueno, yo creo que estas aberturas para poder abrirse deberás ir corriendo, porque si vas andando, pues tampoco veo yo que...
Bueno, suposo que portaran uns sensors de la humitat interna corporal que quan detecte aquesta humitat, aquesta roba es contrau i llavors deixarà aquest espai.
Sí, sí, és a dir, al final és per temperatura, per lo que se abren...
Porta al darrere, a l'esquena, unes obertures longitudinals, o sigui, de dalt cap baix.
Com si fos uns talls.
Sí, que a priori estan tancats, però... A veure, els vídeos de demostració que ha penjat Nike són gent que van corrent.
Claro, no, y bueno, y además por lo que he entendido, al final la capacidad de todo esto, ¿vale? Es que la propia tela que llaman inteligente es porque por la temperatura la tela se contrae y se expande de forma autónoma.
No porta cap motor. Exacto. Ni batería, afortunadamente.
Exacto, es decir, es la propia tela la que por el calor pues se contrae, igual que hay telas que si las mojas tienen un color y si las secas tienen otro color.
Correcto.
¿No? Este tipo de tecnología dentro de la tela, pues esto es lo mismo, es decir, las rejillas se contraen y dejan espacios o se expanden y se cierran entre ellas.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando tú vas corriendo, vas tal, y de forma autónoma detecta el sudor contra el cuerpo, es decir, si llevas camiseta, pues cuando se moja la camiseta y la camiseta moja la chaqueta se abre.
És una manera intel·ligent de fer-ho, eh?
Això sí que podem dir que és roba intel·ligent.
Jo crec que sí, vull dir, ens estalviem el circuit electrònic, la dichosa bateria, y algún senso o alguna historia.
Bueno, ahora el próximo mes lo veremos el lanzamiento, lo que cuesta esas cosas.
Eso sí. David Casero, va, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Atención a este nombre, Borrón y Cuenta Nueva. Y atención a este web, borronycuentanueva.info. Y atención también a este teléfono que les voy a dar, 900-823-934, 900-823-934. Ese es el teléfono de los amigos de Borrón y Cuenta Nueva. Mar García es abogado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de la segunda o la ley de la segunda oportunidad. ¿Qué es exactamente, señor García?
Mira, cuando hablamos de la ley de segunda oportunidad, hablamos básicamente de la exoneración del pasivo insatisfecho o de segunda oportunidad. Hablamos de aquellas personas físicas de buena fe que la vida empresarial, pues de buena fe, pues les ha ido mal, ¿no? De gente honrada, pero que empresarialmente desafortunada, ¿vale? Entonces, también hablamos, cuando hablamos de segunda oportunidad, hablamos de personas físicas y no de empresas, ¿eh? Las empresas pueden concursar, pero sí, no se pueden acoger a la segunda oportunidad. Más que nada porque la empresa se extingue, pero la persona física no, sigue viviendo. Por lo tanto, cuando hablamos de segunda oportunidad, hablamos de la exoneración de las personas, de las deudas de las personas físicas.
Queda claro. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse a esa exoneración de la deuda conforme a la ley de la segunda oportunidad?
Mira, los requisitos son los siguientes. Tener una pluralidad de deudas, ser deudor, como comentaba anteriormente, de buena fe, es decir, no haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra el patrimonio, ni el orden socioeconómico, en definitiva, tener una deuda justificada fruto de la propia actividad empresarial sin mediar negligencia o mala fe. Por otro lado, no haber tramitado un proceso de exoneración en los últimos 10 años, y finalmente, evidentemente, estar en situación legal de insolvencia, sin capacidad de reacción para devolver las deudas, ni ahora ni en el futuro, salvo que hubiera un activo sobrevenido que pudieras lidiar con las deudas, que no suele ser el caso.
¿Cuáles son las limitaciones a la exoneración de la deuda para las personas físicas que se acogen a esta ley de la segunda oportunidad?
Mira, las limitaciones las encontramos básicamente en el derecho público, que ya aprovecho para decir que está siendo un tema controvertido, con posibles recursos a nivel europeo, pero la limitación básica la encontramos en la deuda pública porque queda delimitado la deuda a 10.000 euros, ¿vale? En lo que es la deuda que podríamos llamar privada, la fruto de la propia actividad, no tiene límite alguno. Y además, concretar que mucha gente se financió, sobre todo en época COVID, con los ICOs, y los ICOs no se han considerado finalmente como deuda pública, sino como deuda financiera, y esta sí que finalmente se podría exonerar, ¿vale? Y finalmente, el resto de deuda privada, como comentaba, bancaria, proveedores, pueden exonerarse sin limitación, siempre que sea justificada y conforme, como decía, a los estándares de buena fe. La única limitación, ya lo digo, en temas de agencia tributaria y seguridad social, que es derecho público.
Muy bien. ¿Y cómo tramitar el concurso, los plazos judiciales y la documentación necesaria?
Mira, pues lo hacemos en primer paso a través de del formulario que consta incorporado en la página web de Borrón y Cuenta Nueva. Recibimos toda la información solicitada. Básicamente, para las personas físicas les pedimos las tres últimas rentas, la relación de activo del pasivo y unas breves causas de insolvencia. Y se analiza por un profesional experto, abogados y economistas, y si reúne las condiciones se presenta el concurso en el juzgado mercantil del domicilio del deudor en concreto. Y en cuanto al plazo judicial, bueno, ya sabemos que haya habido alguna más que otra huelga, pero entre 3 y 6 meses hasta la exoneración definitiva es el ritmo que estamos viendo ahora mismo, que tiene el ritmo judicial, y según el tipo de concursos, pues puede oscilar, como os digo, entre 3 y 6 meses.
Fenomenal. ¿Qué efectos puede o produce acogerse a la segunda oportunidad para el deudor que presenta ese concurso?
El objetivo principal es la liberación, exoneración y cancelación de todas las deudas que debía responder con su patrimonio personal con carácter universal, ahora y en el futuro, con el límite que comentaba antes de 10.000 euros en relación a la deuda pública. La posibilidad de empezar de nuevo sin miedo a ser embargado, demandado, bloqueo de cuentas, es decir, podrá ir al banco y abrir una cuenta sin problemas. Y a nivel personal es la tranquilidad y la satisfacción personal, empezar a vivir sin estrés y salir de esa clandestinidad, dar otra posibilidad, dormir tranquilo sin la presión de convivir con deudas.
Pues ya lo sabéis, la ley de la segunda oportunidad, con los amigos de Borrón y Cuenta Nueva, con el abogado Mar García. Ya sabéis, 900-823-934. Gracias.
A vosotros, gracias.
Según el EGM, la linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio, y estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Un plan perfecto.
Dios, ¿qué quiere?
Una ejecución perfecta.
Oiremos todo lo que hagas. Veremos lo que tú veas.
Hora de ponerse manos a la obra.
El hombre equivocado.
100 millones de dólares, vaya, es mucho dinero.
Harrison Ford.
Solamente necesito acceder a un terminal bancario.
Firewall.
Y tendrás tu dinero.
El sábado a la una de la madrugada, en 13.
Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
¡Empezó el partido, Albert!
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
¡Con la pierna derecha! ¡Ajuste y marca el primer!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que és cert que fa uns minuts ha estat aquí als estudis el Cosme García amb la seva entrevista Cosmopolita, però llavors no era el moment de parlar d'aquest espectacle. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, salutacions cordials als peus de la seva ovella.
Ah, ja veus, t'ha donat temps, eh? Ho dic perquè fa uns moments estaves aquí amb el Ximo, però clar, llavors estàvem parlant d'altres històries i no era el moment de parlar d'aquest espectacle.
Bueno, ja parlàvem de la seva ovella.
No, de la seva ovella sí, però d'aquest espectacle de poemes musicals 2023 que organitzeu des de la Federació de Cases i Centres Regionals, eh?
Pues sí, efectivament. Mira, en aquest moment estic ensenyant la ciutat amb un representant que ha vingut de la Confederació Espanyola de Cases Regionals i president de la Federació de Navarra i que ha quedat sobtat de venir a la ciutat de Lleida, no? Perquè... Deien que per què no s'arregla allò que tenen que condenen, estan fent les seves vacances a Cambrils i han aprofitat per estar avui aquí, no? Que per què prevint de cap a Osca tenen que passar pel centre de la ciutat, diu, que és perquè no arreglen això des de l'autopista. Dic, home, perquè algú s'ha d'entrar a Lleida, no marxaran tots, no? Però bueno.
Bueno, no, però perdona, però veus, això que acabes de dir, això ja s'ha posat sobre la taula més d'una vegada, que Lleida no té una circunvalació per evitar atravessar la ciutat, que també és una de les causes de per què Príncep de Viana i Passeig de Ronda suporten tant trànsit, eh?
Per això. Ells mateixos ho veien i que és una mica, pues bueno, diu, si jo creo tal, dice, pero tampoco vamos a pasar de largo, o sea, que no vamos a ver nada, y por donde pasamos tampoco vemos nada en Passeig de Ronda, no? I tenien tota la raó. Un taxista, que és el que s'ha portat dins de la seva ovella, també va comentant. Avui han vingut perquè fem aquest concert poètic musical que he de dir que, bueno, jo crec que serà un desembarco de polítics, no? I jo tinc que dir que hi ha 8 regidors de l'Ajuntament de Lleida, regidors i regidores, està també el subdelegat del govern, tenim també els candidats al Parlament Espanyol, l'Anna Gavín i Montse Mínguez, i, bueno, representants doncs, de la penya barcelonista, dels amics de la seva ovella, dels pessebristes, de Salmat de Lleida, bueno, moltíssima gent. No?
I, igual tens més representants polítics que fa un any o fa dos anys.
Bueno, sempre ha tingut molta repercussió, no? Perquè ja saps que el president de la Federació de Cases Regionals és molt pesat, molt insistent, i llavors, doncs, més vale que vaya, si no es pondrà caldo. O sigui, jo ja et diré el que aquesta tarda he dit. Fulanito, tal, tal, gràcies, tots han estat invitats i el que no ha venit no està comptant.
Bueno, escolta, això comenceu a 8:15 del vespre al Teatre Municipal de l'Escorxador.
Sí, efectivament. Començarà, i bueno, van diferents cases i centres regionals. Cada any s'invita sempre al grup Toar, que és el grup amb el qual jo també faig la meva activitat, i bueno, té grans rapsodes, tindrem entre els que hem invitat, està Cristina Guallar, està Paquita Otto, està Fernando León, José Antonio García Barranco, bueno, tenim una sèrie de persones que estan al grup Toar i que col·laboren a la Casa de Cantàbria aquestes i amb la Casa d'Aragó, que és els que fiquen en la seva recitació. Tot ho fem amb poetes i escriptors de poesia autòctons, no? I fiquem imatges, aquest any toca patrimoni. Mm-hmm. Pues tots fiquem, per supost que el presentador, que és una persona coneguda de la cadena COPE, doncs ha demanat que les imatges siguin de patrimoni, lògicament, de la ciutat i Terres de Lleida. Estava la Pantocràtor, estava la Seu Vella, estava l'Ingrid Mandoni, tota una sèrie d'imatges, perquè, clar, cada comunitat presenta les seves. Mm-hmm. Pues jo m'hauré de cobrir d'alguna cosa, no? Algú me cogirà aquestes imatges, no? Amb músiques també autòctones, per exemple, la Ronda de Voltanya per Aragó, Gaita i Dos per Galícia, cadascú el seu, no? La veritat és una festa molt bonica, no? Diu, és la clanda de les activitats. Home, nosaltres hem tret, hem aprovat tot i és cum laude, hem tret cum laude perquè hem fet totes les coses bé, no? Hem aguantat, a més, 4 anys molt convulsos per les cases regionals i, per tant, ara estem, doncs, bueno, amb esperança de que tot vagi una mica millor. I, per altra banda, doncs, bueno, encara ens queda Sant Fermín, que precisament és Navarro, que ha vingut, aquest noi és Navarro i la seva dona, i dic, aquí celebren Sant Fermín, també, però no fem toros. Nosaltres fem un bon esmorzar i després una ofrena al retaule dels Navarros, que està a la Catedral de Lleida, que ens rebrà el nostre assessor religiós, Daniel Tur.
La part gastronòmica que no falti, eh?
A més estàs invitant, Ricard, que jo sé que això t'agrada. Tens ous ferrats, anxis torre, patates i bon vi. Ja ho saps, el dia 8.
Això ho feu el dia 8?
El dia 7 és divendres, no podria ser, perquè no vindria la gent, però bueno, hi ha una obligatorietat, vine amb camisa blanca i panyoleta vermella. Si no la tens, jo te la cedeixo, però me la tornes.
Vale.
Doncs, vaig comprar no per regalar, sinó per prestar.
Doncs home, igual m'ho penso, aquest any. De totes maneres, així sabent-ho amb temps, deixaré d'esmorzar durant uns dies, allò per fer lloc. I...
No, això és impossible. No és veritat. No és veritat. Això no és veritat. O sigui, que el Ricard no esmorzi, pot esmorzar hasta 2 vegades, però deixar d'esmorzar no.
No, escolta, que, ara t'ho dic de veritat, que jo no esmorzo habitualment. Jo només esmorzo
Felipe
quan...
Felipe Urbano, le preguntamos a Felipe Urbano, ¿cómo lo ves esto de Ricard?
No, jo només esmorzo els dies que aquí els companys i companyes de la ràdio celebren, o jo mateix, aniversaris i sants.
Esmorzes cada 15 dies segur, perquè aquí com som tanta gent, bueno, sí, celebrem tot.
Ho celebrem tot, anys, Cosme, que tal com està la història s'ha de celebrar tot, les tant, coses com tant, siguin.
Sí. A més, perdona, jo crec que hem de celebrar algo, que una vegada més hem donat els millors cupos d'audiència de totes les emissores de ràdio a nivell estatal, que pugem més que ningú, i que estem perseguint el que va davant i que diu, que viene. I aquesta tarda, la bona salutació, quan surti, saps quina serà, no?
A veure.
Me alegro de poderle saludar gente.
Oh, escolta. Escolta, per cert, per venir, com ho hem de fer?
Senzillament, vindre d'hora, sentar-te, quan estigui ple, direm, senyors, hasta que hem arribat...
Per tant, no hi ha invitacions ni res, s'obriran portes, es anirà fins que es complete l'aforament i després s'ha acabat, eh?
Sí. Per exemple, ja abans d'entrar ja tenim 80 seients reservats.
Caram.
Que són els invitats, clar. Si contem la Junta de la Federació, totes les autoritats, els amics de la seva vella que tenen la seva reserva, els altres que tenen la seva reserva, doncs clar, la gent que són d'entitats han confirmat, perquè avui, a més, el dia de la mañana ha dedicat una fulla amb aquest esdeveniment i penso que estarà molt bé. A més, se retransmet, això ho tinc que dir, els que no puguin vindre pel Facebook de Federació de Casa Regional de Lleida.
Molt bé. Doncs mira, és una alternativa que tenim, si no hi podeu anar, doncs de no perdre't aquest espectacle de poemes musicals 2023 que organitzen des de la Federació de Cases i Centres Regionals a Lleida.
Ara m'estic enrient. A què no saps que m'estic enrient?
No ho sé. On estàs?
Parador Nacional de Lleida. Menú para hoy. No t'ho explico perquè, clar, llavors seria un problema.
No. Això estàs mirant ara? Això estàs mirant ara?
És que estem baixant de la seva ovella i ara estic davant estic davant dels globos i està el Parador Nacional.
Molt bé.
El Parador Nacional... no ha caigut, espera que es vaig a comptar, 1, 2, 3, 4 estadis, no ha caigut cap.
Vale,
no,
perfecte. Doncs, Cosme...
I la placa també del dia de la Dia de Catalunya, que venen tots a cantar Catalunya, està aquí la placa, aquí està la placa.
Cosme García, bueno, que vagi molt bé tot avui, ja.
Bueno, pues ja saps, eh? I el dia, apúntate, dia 8, esmorzar a la
sí,
casa
sí,
de Ramon,
sí, sí.
Sant Fermí.
Que sí, que sí.
Camisa vinga. Blanca.
Vale.
Camisa blanca.
Camisa blanca. Vinga. Una abraçada, Cosme.
T'invito jo, eh? No te pagarà la federació, t'invito jo, eh?
Vale, vale.
Dos diners se poden tornar a fer o no, però
sí.
La salut, la família i els amics no
que
se
sí,
recuperen.
Que sí, que sí. Una abraçada, Cosme, que vegi bé.
Salut.
Adéu. Doncs ja ho veieu, aquesta tarda a 8:15 al Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida, aquest espectacle de poemes musicals 2023 de la Federació i Cases Regionals i Centres Regionals de Lleida. Entrada gratuïta i lliure fins a completar l'aforament. Per tant, si tens intenció d'anar-hi, vés-hi una mica abans, hauràs de fer una mica de cua fins que s'obrin les portes, però això et garantirà que puguis entrar de manera segura. Hi ha unes quantes de reservades per organitzadors i d'altres entitats. En fi, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, demà és dijous i tornarem a les 12:20 parlant doncs, d'animals de companyia, des d'Anadon Veterinaris amb la Imma Sabater i també de salut i de nutrició, amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. I a partir de la 1 amb el David Velasco, les escapades de COPE, que demà estaran en directe des d'Andorra, que porta un parell de dies plovent bastant a la tarda vespre. Bastant, no per la quantitat, sinó perquè ho fa de cop. A veure demà si el respecte o no. Tot això serà demà a partir de les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimecres. Yeah.